Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. 84 persones estaven, segons la darrera actualització de la matinada, pendents d'ingrés a les urgències dels hospitals públics de les Balears. Ahir a hora baixa van arribar-se a prop de 130 en una jornada de col·lapse, segons els sindicats USAE i UGT. Sobretot a Son Espases, on asseguren que ahir es va començar a derivar pacients a altres centres, excepte en casos molt greus. Alguns eren redirigits a Son Llàtzer, on hi ha pacients que es queixen de les llargues esperes per ser atesos.
Bueno, 5-6 hores ja. Son las 5. Y gente que está peor.
Al seguro privado. Son 6 hores. No. No tiene una piedra en el riñón. No puede. Nos vamos.
Desde las 4 de la mañana están esperando una cama para entrar. Está lleno. Dentro está lleno. Y mínimo 6 hores para que te atiendan. Por eso la mujer se acaba de ir. Solamente para que te vea el enfermero, mínimo 6 horas.
Es divendres 6 de març. I avui un dia més pendents de les conseqüències derivades del conflicte a l'Orient Mitjà. Les patronals del transport lamenten l'incertesa actual.
Demanen mesures per pal·liar els efectes de l'increment del preu del petroli que asseguren repercutirà a tota la cadena de consum. Mesures extraordinàries, com ara la subvenció de 20 cèntims al litre que va activar el govern espanyol, recordem-ho, arran del conflicte d'Ucraïna. Valcaneres, el president de l'Associació de Transportistes de Pimen.
Prudència injustificada del govern de, bueno, pues no veurem com evoluciona tot i en funció de com evolucioni. No. Això ja ha evolucionat. O sigui, ja la pujada dels 15 cèntims dels combustibles ja és avui. Ja és una realitat. I creiem que les ajudes s'han d'activar ja.
Tot això quan els Estats Units han assegurat que el pitjor dels atacs contra l'Iran encara està per arribar. Asseguren que augmentaran dràsticament. I aquí a les Illes, equiparar les condicions laborals dels docents de l'escola concertada amb les de la pública suposarà una inversió de 12 milions i mig d'euros, segons ha afirmat la Conselleria d'Educació.
Antoni Vera considera que es pot arribar a un bon acord, mentre que Juan Carlos Lorenzo, del sindicat USO, reclama que es faci com més aviat millor.
Nosaltres no volem un pacte a un mes de les eleccions, ni a dos mesos. Ja ho vaig dir molt clar. Volem un pacte serè, que puguem xerrar, però, evidentment, entre setembre, octubre i el novembre, se pot arribar a un bon acord.
Que se nos trate como se prometió el gobierno de que la concertada y la pública iban al mismo nivel. Y a día de hoy no vamos al mismo nivel.
I aquestes darreres hores s'ha produït un atropellament greu a Ciutadella. Un home de 51 anys es troba en estat crític després de ser embestit per un cotxe a la urbanització de Calen Blanes.
La víctima caminava per l'avinguda de Calapiques, un fet que van passar ahir a hora baixa.
I Menorca ja disposa del centre Trapucó 3 per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta greu.
Les instal·lacions es varen acabar de construir el desembre del 24, però fins ara no s'havien pogut inaugurar per manca de personal. El centre disposa de 17 professionals de diferents perfils, incloent-hi per primera vegada la figura d'un psicòleg.
I ara parlam avui també l'informatiu d'una qüestió que tal vegada vos afecta molt, que són les al·lèrgies, perquè les condicions meteorològiques d'aquest hivern a les Balears afavoreixen la pol·linització de les plantes. Per tant, els símptomes poden ser enguany molestos i intensos per a aquelles persones que pateixen aquesta classe de reaccions.
Aquesta al manco és la previsió que fa la coordinadora de l'unitat d'al·lergologia de l'Hospital de Son Espases, la doctora Cindy Chugo, explica que ja des del febrer s'han notat símptomes d'al·lèrgia al pol·len del xiprer i de la morella roquera, i la conjunció de pluges i sol fa preveure que durant la primavera la presència d'altres pol·lens serà important.
Lo cierto es que en la actualidad un 30% de los pacientes padecen de alguna enfermedad alérgica y esta tendencia siempre va más, o sea, cada vez va más. También es cierto que también cada vez se diagnostican más alergias porque muchas veces pacientes pueden confundir los síntomas de resfriados o catarros con síntomas de alergia.
En els esports, el Palma Futsal cercarà avui a Letònia un bitllet per a la Final Four de la Champions. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí s'enfrontarà al Riga a les 6:30 del capvespre en el partit de tornada dels quarts de final de la Champions. El tricampió d'Europa haurà de fer l'avantatge de 3 gols aconseguit a l'anada. En futbol, el Real Mallorca realitzarà avui matí el darrer entrenament per a preparar el partit de demà contra Osasuna a El Sadar, un enfrontament que serà l'estrena de Martín de Michelis com a tècnic mallorquinista i en què l'argentí no podrà comptar amb Bassano, Cumbula, Jebrés i Jan Sales, que són baixa. I en bàsquet, victòria de l'Azul Marino per 60-86 contra l'Unicaja. Les mallorquines es van imposar a la pista del tercer classificat i continuen líders de la Lliga Challenge.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui es retira la pols en suspensió, però no així les precipitacions. Avui ja hem encetat la jornada amb presència de pluges a diferents punts del territori i tot i que al llarg del matí tindrem una petita treva quant a aquestes pluges, serà totalment puntual, ja que a partir del migdia aquestes es tornaran a fer presents. Podran afectar una bona part del territori. No plourà per tot al mateix temps, però ja on descarreguin sí que ho podria fer amb certa alegria. D'altra banda, pel que fa al vent, aquest bufarà entre fluix i moderat, principalment de xaloc, i això farà que a l'est de cada una de les illes encara hi predomini la forta maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir. Els valors més elevats d'avui giraran aproximadament entre els 15 i els 18 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 10 graus a Santanyí, 11 a l'Aró i 12 a Alcúdia. A Menorca 12 graus a Sant Lluís i 13 a Ciutadella. I a les Pitiüses 8 graus a Sant Llorenç i 10 a Sant Antoni.
Són les 7:06 amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanell. Elles, Toni Sastre i Caterina Banya, la redacció. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Agobiante, agobiante. Llevo aquí desde las 10 de la mañana. Hemos salido ahora. Y esperando los resultados de unos análisis, una radiografía. Bueno.
Y ambulancias, no deixen d'arribar ambulancias, una darrere l'altra. Però bueno, paciència. En queda d'altre. Però hi ha gent que des de les 10 del matí està esperant. Ja veurem.
Bueno, estamos aquí desde las 2 esperando a mi padre, que bueno, me ha metido en urgencias. Y bueno, está lleno, lleno.
Aquestes són les veus d'algun dels pacients que a hora baixa esperaven a ser atesos a les urgències de l'Hospital de Sant Llàtzer, amb molta pressió assistencial a causa de la derivació de pacients des de Son Espases. Segons la darrera actualització de l'IB Salut de les 12 d'aquesta matinada, més de 80 persones estaven pendents d'ingrés als hospitals públics. A les 4 de l'hora baixa d'ahir havien arribat a ser 128, 70 d'aquests a l'hospital de referència a Son Espases. Els sindicats USAE i UGT parlen de col·lapse, en especial a Son Espases.
De fet, aquest primer sindicat, USAE, de tècnics sanitaris, denuncia que el servei d'urgències de l'Hospital de Referència no admet pacients d'ençà d'ahir de matí. Segons el sindicat, només s'admet l'entrada d'urgències a pacients que, per la seva situació vulnerable, no es puguin derivar a altres centres, com és el cas d'una persona que hagi patit un ictus, per exemple. Si es tracta de casos lleus, recomanen als pacients que es dirigeixin directament als centres d'atenció primària.
Els sindicats relacionen de manera directa aquestes esperes amb la vaga de metges del mes de febrer. Diuen que no s'ha actuat en previsió per assumir tota l'activitat quirúrgica que va ser cancel·lada durant les aturades. En conseqüència, asseguren que els llits d'hospitalització estan plens i els pacients d'urgències no poden passar a planta. Aquest dijous hora baixa, segons USAE, eren una setantena de pacients que estaven pendents d'ingrés a Son Espases. Així descriu el portaveu del Sindicat de Tècnics Sanitaris, Alejandro Joan, la situació de vasos comunicants que provoca l'embòs.
Claro, hay que ponerla al día para bajar la lista de espera. ¿Qué pasa? Que esto satura las plantas porque contra más pacientes se operan, más pacientes están en planta y urgencias es una puerta de entrada que no puede cerrar. Entonces, por mucho que entre, no puede subir hacia las plantas, no se deriva y automáticamente se colapsa.
La solució que aplica el govern, segons la versió del sindicat, és que deriven aquests pacients a altres centres, com és el cas de l'Hospital de Sant Llàtzer, però també a l'Hospital de Manacor.
La delegada del sindicat UGT a l'Hospital de Referència, Davinia Rueda, explica que hi ha pacients que esperen un llit als passadissos de l'hospital. Assegura que hi ha pacients també aguts i crònics i que entre aquest darrers n'hi ha que esperen ser traslladats a centres com ara l'Hospital General.
En las zonas donde tiene que ser una sala de espera para resultados que hay butacas y poner medicación, estos pacientes están en el pasillo. A día de hoy, que empieza el frío de nuevo, están pidiendo mantas y sábanas porque están pasando frío, están en el pasillo con los sueros colgados en la pared porque no hay palos de suero para todo el mundo.
Segons UGT, a Son Espases hi havia ahir una dona que feia més de 90 hores que esperava un llit al servei de neurologia. L'Associació del Defensor del Pacient ha demanat a la Fiscalia de les Balears que investigui el govern per falta de llits.
I d'aquesta és la situació. Els sindicats parlen de col·lapse, però de moment l'IB Salut no ha volgut fer declaracions. Són les 7 i 10 minuts. Donald Trump ha tornat a carregar contra Espanya per la postura de Pedro Sánchez en relació amb la guerra de l'Iran. Considera que és un país perdedor i l'acusa de ser molt hostil amb l'OTAN. No és un jugador d'equip, ha dit textualment el president dels Estats Units en una conversa telefònica amb el diari New York Post. Aquest retret de Trump arriba el mateix dia que Espanya anunciava ahir que s'afegeix a altres països i envia una fragata a Xipre per protegir i defensar un dels estats membres de la Unió Europea atacat per drons iranians aquesta darrera setmana.
La nau Cristòfor Colom, que ara és al mar Bàltic, es dirigirà cap a la Mediterrània Oriental. Acompanyarà altres embarcacions militars com ara el portaavions francès i vaixells de guerra grecs. Tota aquesta flota es desplegarà en aigües de Xipre, tot per defensar la frontera europea davant possibles atacs i també per donar suport en cas d'evacuació de personal civil. Així ho explica la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La continuación de una misión de colaboración y apoyo que se está realizando en este momento en el Báltico. Precisamente la batería Patrio española que está en la zona de Turquía tuvo un papel muy importante para la interceptar un misil.
En paral·lel, Espanya també enviarà la fragata d'aprovisionament Cantàbria, que tindrà l'objectiu de donar suport logístic durant el trànsit de vaixells pel golf de Cádiz. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, s'ha refermat en la decisió que les bases de Rota i Morón no s'utilitzaran per a finalitats bèl·liques des dels Estats Units.
Des de Brussel·les, l'alt representant de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha assegurat que hi ha una solidaritat molt clara entre els 27.
27 countries and we have been solidar before.
Ha dit que són 27 països i hem estat solidaris abans i en diferents situacions de crisi. Potser, ha dit, tenim diferents visions sobre determinades coses, però la solidaritat entre els membres és ben clara. També ha hagut més declaracions.
És així, per exemple, de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha assegurat que el seu país no està en guerra i tampoc no hi vol entrar.
Se arrivassero richieste di uso delle basi italiane per fare altro, io penso...
En declaracions a la RLT, Meloni ha recordat que si arriba una petició per a l'ús de les bases nord-americanes al territori italià per accions de guerra, s'haurà de consultar primer el Parlament. Diu la presidenta italiana que per ara no tenen cap petició al respecte.
I ho destacàvem a la portada. Els Estats Units asseguren que el pitjor dels atacs contra l'Iran encara està per arribar. Diuen que augmentaran dràsticament. De fet, Israel ha llançat nous atacs contra Teheran i també Beirut, mentre que el cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran assegura haver disparat míssils contra Tel Aviv en el que ja és el 7è dia d'escalada del conflicte.
Que va començar el dissabte passat, al dematí, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha advertit que la potència del foc contra l'Iran està a punt d'augmentar de manera dràstica en un moment en què Washington, precisament, intensifica els seus atacs contra el país. En la línia del que ja va dir Donald Trump, que és una pèrdua de temps d'un exèrcit terrestre, el secretari de Defensa ha assegurat que la guerra des de l'aire acabarà quan ells considerin oportú.
US and Israeli air power. Every minute of every day until we decide it's over.
De que la guerra continuarà cada dia, cada minut, fins que ells considerin oportú.
Trump, per la seva banda, ha fet saber que vol participar en la designació del nou líder de l'Iran, talment com ho ha fet amb Delcy Rodríguez a Venezuela.
Segons el president dels Estats Units, és inacceptable el nomenament del fill de l'Ayatollah, mort precisament en el bombardeig del dissabte passat, de fa 7 dies. Tot i això, Trump reconeix que el nomenament del successor és el més probable. I sobre el terreny, Israel ataca el Líban a la frontera amb Azerbaijan. L'ordre d'evacuació de l'exèrcit israelià al sud del Líban i a la seva capital va provocar pànic als centenars de milers de persones que varen fugir precipitadament a casa seva. L'exèrcit, en tot cas, ha anunciat que aprofundirà en l'ocupació del país veí en una guerra, l'impacte de la qual ja arriba, com dèiem, fins al Caucas.
Hem de dir que mentre que el conflicte s'estén, el govern espanyol accelera les repatriacions dels ciutadans espanyols des de l'Orient Mitjà. De moment han estat evacuats prop de 3.000, segons el Ministeri d'Exteriors. Avui continuen en marxa les operacions d'evacuació, tant terrestres com aèries. De fet, estan prevists vols des de Dubai, i també un avió militar des d'Oman cap a la base de Torrejón de Ardoz, a Madrid.
Aquests vols militars s'hi han de sumar ara els comercials. Aquest dijous han embarcat un altre grup d'espanyols des de la capital d'Azerbaijan, precisament cap a Istanbul. S'espera que avui arriben als aeroports de Madrid i de Barcelona. I precisament ahir varen aterrar a Madrid el primer avió militar, ho vàrem explicar en aquest informatiu, uns 172 passatgers, centenars d'illencs que resideixen o que eren de vacances en aquesta zona de conflicte quan va esclatar la guerra, encara no han pogut tornar a les seves cases. És el cas, per exemple, de Xisco López i Estela, residents mallorquins que eren de viatge a les Maldives. Xisco és encara a les Maldives, Estela a Qatar.
Cuando pasó todo esto, ya le enviamos toda nuestra información a la embajada y al gobierno tiene constancia, también al correo que aportó Baleares. La información que nos dan es siempre la misma, que sigamos la directrices catarí, que nos quedemos en casa, que no hagamos traslados que no sean imprescindibles. Es verdad que nos han preguntado por si tomamos algún medicamento que necesitemos o ayuda médica, nos han aportado algunos teléfonos, pero a nivel de volver a casa, nada, dicen que están trabajando en ello, pero no nos dan ningún tipo de información.
Surten molt pocs avions, ho estem mirant constantment, cancelen.
Més de 31.000 ciutadans espanyols es trobaven a la regió quan dissabte va esclatar la guerra.
I la plataforma Mallorca per la Pau, amb el suport de Mallorca per Palestina i Marxes de Mallorca per Palestina, ha convocat una concentració avui, a les 6:30 de l'hora baixa, a la plaça de les Tortugues de Palma. La idea és protestar contra la intervenció dels Estats Units i Israel a l'Iran i contra l'escalada bèl·lica. Les entitats convocants han expressat la repulsa davant una actuació que consideren una greu amenaça per a la pau internacional.
Denuncien el que han qualificat de menyspreu sistemàtic al dret internacional i als organismes multilaterals, així com la vulneració reiterada de la legalitat internacional. Alerten que les intervencions militars unilaterals basades en la lògica de la força i no del diàleg posen en risc l'estabilitat mundial i la seguretat dels pobles. El portavoz de la plataforma, el Salvador Martínez, explica quins són per ell els motius reals d'aquesta intervenció militar.
De nou per l'afany imperialista dels Estats Units de controlar i capitalitzar el petroli de la zona, tot dificultant o impedint el seu accés a la Xina, ja que pensem que aquest és el verdader motiu d'esborrar del mapa el règim dels ayatolars i no la democratització de la zona, aspecte que no li importa gens ni mica, ni als Estats Units ni a Israel.
Així mateix denuncien el genocidi contra el poble palestí, la passivitat de la comunitat internacional davant d'aquesta situació humanitària, alhora que han rebutjat que Mallorca pugui ser emprada com a plataforma logística a dins estratègies militars.
I parlam un dia més, quan són les 7:17 de les derivades d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà. Hi ha incertesa ara mateix entre les patronals del transport davant de l'escalada de preus. Demanen mesures per pal·liar els efectes de l'increment del cost del petroli que asseguren repercutirà a tota la cadena de consum. Mesures extraordinàries com la subvenció de 20 cèntims al litre que va activar el govern espanyol arran del conflicte d'Ucraïna.
Unes reivindicacions justament de l'Associació de Transportistes de la PIMEM denuncia un abús de les petrolieres després que el gasoil professional hagi pujat fins a 15 cèntims en només 3 dies. Aquesta entitat diu que l'augment no està justificat, però creu que no és el moment ara de la prudència i que el govern espanyol hi hauria d'actuar ja. El seu president, Jeroni Balcaneres, reclama que s'activin subvencions al preu del combustible.
Prudència injustificada del govern de, bueno, però no m'avorament com evoluciona tot i en funció de com evolucioni. No. Això ja ha evolucionat. O sigui, ja la pujada dels 15 cèntims en els combustibles ja és avui. Ja és una realitat. Creiem que les ajudes s'han d'activar ja.
I la gerent de la Federació Empresarial Balear de Transport, Petra Amut, es mostra més prudent, però creu que les mesures s'hauran de prendre en qüestió només de dies.
Vigilància, interacció i que si s'intervingués un dia més i que hi hagués aquesta escalada de preus, s'intervingués com altres vegades ha fet el govern amb aquestes vies i aquestes eines que és compensar i ajudar a les pèrdues de combustible.
De fet, els comerciants també temen les repercussions de l'augment del preu del transport.
I encara parlant d'economia, gairebé 6 de cada 10 comerciants han tancat les rebaixes d'hivern amb manco ingressos que l'any passat. La patronal Pimeco alerta d'una campanya que ha estat decebedora i reclama mesures urgents per garantir la viabilitat del petit comerç. Demanen, en concret, més promoció i també rebaixes fiscals.
Tot perquè, segons el balanç presentat per la patronal Pimeco, la davallada s'ha notat sobretot en el sector de la moda i els complements, que concentra més del 60% de les caigudes, mentre que la llar, la decoració i el calçat també han registrat descensos significatius. En gairebé un 20% dels comerços, la facturació, de fet, ha baixat entre un 10 i un 20%. La valoració general de la campanya és ben negativa. El 62% dels comerciants la considera fluixa, o bé molt fluixa. A més, segons la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, gairebé la meitat dels establiments assegura que el tiquet mitjà dels clients ha disminuït.
La gent va justa d'on ves ara, perquè la vivenda és el primer problema més important en aquests moments, i la compra. El dia a dia, anar a comprar, s'ha triplicat. Aleshores, la gent, el fet d'anar a comprar, doncs, una prenda de roba, unes sabates, perfums, joies, tot això la gent s'ho mira i s'ho pensa moltes vegades abans d'anar-ho a fer.
És per tot això que Pimeco reclama més promoció del comerç local, ajuts directes als negocis i també manco impostos. Mateu Cuní és el vicepresident.
Els comerços, poc a poc, li anant tirant a sonar d'aigua. Ja estan, no sé, coll, algo hem de fer. I sobretot, la lucha està a Europa. Canaris i Balears. Ja m'agradaria ser Canaris.
De fet, gairebé un terç dels comerciants admet que es troben en una situació difícil o molt difícil.
I també heu de saber que s'ha ajornat la vaga de FEMS a Llucmajor per un principi d'acord entre l'empresa, els treballadors i l'Ajuntament. El consistori s'ha compromès a dur a pla el deute que arrossega amb l'empresa i intentar desbloquejar les partides econòmiques i complir amb els acords que assoliren fa 2 anys. Divendres, dia 20, les parts implicades es tornaran a reunir i, si no s'han solucionat les peticions, els treballadors reprendran la vaga dia 23. Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Atención carpinteros. Baleos Carpintería Náutica está ampliando equipo y busca profesionales del sector. Proyectos náuticos exclusivos, incorporación inmediata y salario competitivo. Es tu oportunidad. Entra en baleosyachtcarpentry.com o llama al 678 28 90 31. Baleos Carpintería Náutica. Tu talento merece más.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i 22 minuts. La Policia Nacional investiga un atropellament greu a Ciutadella. Un home de 51 anys es troba en estat crític després de ser embestit per un cotxe a la urbanització de Cala en Blanes. La víctima caminava per l'avinguda de Cala Piques a l'entrada d'aquesta zona quan un vehicle l'ha atropellat.
Fets que han succeït quan passaven poc minut de les 6 i mitja d'ahir, hora baixa, fins al lloc de l'atropellament. S'hi han desplaçat dues ambulàncies del 061 que han estabilitzat l'home amb politraumatisme greu. L'han conduït fins a l'Hospital Mateu Orfila.
I les imatges que han circulat aquesta darrera setmana en què es veu com un conductor de l'EMT envesteix un taxi a la plaça d'Espanya de Palma han encès el debat públic.
De fet, sobre el sinistre, l'atestat de la policia assegura que va ser un acte intencionat. Els dos col·lectius reconeixen que aquesta parada de taxis és un punt conflictiu, i no només això. El relat d'un dels protagonistes, el taxista Juan Jesús Velázquez, ho corrobora.
Y el chofer empezó a pitar insistentemente, muy, muy insistentemente, y yo, con los que estaba extintado del vehículo, decido bajarme para explicarle que el semáforo está en rojo, que el primer taxi ya está cargando, que el segundo también, que cuando se ponga verde, me ubico en la parada, él sigue su trayecto y yo el mío. Y en ese momento decidió que mi trayecto había terminado, mi día había terminado, y aceleró sin mirar para atrás.
Perquè a Palma, diuen, els encreuaments constants compliquen i molt la circulació. El president de Taxis Piment, Vial Moragues, assegura que és un fet persistent, un punt de tensió i conflicte.
És una zona de conflictes contínua, perquè sempre hi ha un taxista, clar, veu que corren i ja n'hi ha un que se posa darrere, l'autobús, se posen nerviosos. Ja duen un poquet de situació d'acumulació d'estrès.
i fa any de fet que el sindicat de conductors de l'AMT denuncia la situació i demanen a l'Ajuntament de Palma que es posi a treballar per solucionar el problema. És el delegat sindical Tolo Pascual.
Ja fa anys que s'està reclamant que se solucioni el problema de Plaça Espanya, en sos taxis. Nosaltres veiem que és una problemàtica que condueix en aquest tipus de fets, que per desgràcia ha succeït ara, i reclamam que s'actuï de forma però contundent i ja.
És per això que els taxistes també demanen l'acció del consistori, però avisen no renunciaran a la parada a la Plaça d'Espanya.
A la crònica judicial vos contam que l'Audiència Provincial de Palma anul·la l'ordre de crida i cerca internacional d'una dona que va fugir d'Eivissa amb el seu fill l'any 2015. La mare se'l va endur a un altre país perquè sospitava que el pare abusava sexualment d'ell. Clàudia Roig.
La dona va fugir a Itàlia després de denunciar la seva exparella per abusar sexualment del fill que tenen en comú, que llavors tenia 3 anys. Va prendre la decisió després que el jutjat d'instrucció número 2 d'Eivissa arxivés el cas. El presumpte abusador la va denunciar per segrest parental i la dona ha patit un viacrucis judicial que no ha acabat fins una dècada després, ara que l'audiència ha revocat l'ordre de cerca i crida. Això sí, en contra del criteri de la fiscalia, l'advocat de la dona, Diego Herchoren, assegura que han rebut la notícia amb molta alegria.
Claro, han sido 10 años de vida en la clandestinidad.
L'audiència considera que la dilació del procés ha generat indefensió a la dona. Sentim de nou Herchoren.
El que hace la audiencia provincial es dar un durísimo reproche al juzgado de instrucción que no practicó ninguna de las diligencias de prueba que se le solicitaban, entre otras cosas, determinar los posibles abusos sexuales que estaba viviendo, que había estado viviendo el hijo de María. Y además, no solamente no practicar esas diligencias de prueba, sino además mantenerla en situación de búsqueda y captura cuando ella ya se había ofrecido a declarar.
L'home té 2 condemnes per abús sexual, una de 5 anys de presó per agredir una clienta al seu local de tatuatge de Cala de Bou i una altra de 2 anys per abusar d'una menor de 15 anys. Tot i això, continua al carrer perquè la darrera resolució no és ferma. Una vegada recuperada la llibertat, la seva exdona vol reobrir la causa dels abusos sexuals que va patir el seu fill.
I també a Eivissa hem sabut que el Consell ha sancionat una caravana amb 20.000 euros per estacionar en un espai no autoritzat. La multa es va interposar a dia 4 de març a Cala Codolà, al municipi de Sant Josep de Sa Talaia, per estacionar i romandre durant més de 3 jornades en sòl rústic. Enguany, el Consell ja ha proposat 4 sancions similars de fins a 30.000 euros. El 2025 es van tramitar 30 denúncies, de les quals el Consell ha iniciat expedient per incompliment clar de la normativa en 6 casos. La resta s'ha traslladat als respectius ajuntaments perquè incompleixen ordenances municipals i no la normativa general. I ara hem arribat a les 7 i 27 minuts. És el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes que avui parla de sanitat i de successos.
Efectivament, n'hem parlat també en aquest espai informatiu. Última hora, per exemple, la seva portada explica que Son Espases suspèn totes les operacions no urgents i ho fa per la saturació, precisament. És el titular més gros de la portada del diari, mentre que posa la fotografia, precisament, del taxista que va ser embestit per un autocar, un vídeo que s'ha fet viral i que ha sortit amb molt de programes de televisió, també les xarxes. Diari de Mallorca, per la seva banda, en canvi, diu que un avió americà va sortir ahir de la base de Rota i passar per damunt les Illes Balears. També diu, en aquest cas en fotografia, això era el titular, i d'on fotografia el que diu és que la targeta per obrir els contenidors contendria massa informació i podria violar el dret del secret dels usuaris. Dels digitals, Mallorca Diario destaca que el preu de la benzina es dispara per la guerra, n'hem parlat també en aquest informatiu, però el Manco, ara Balears, el que diu és que Damm mantendrà la recepta tradicional del lacao, pendents d'aquesta qüestió del tancament, evidentment, de la casa Agama. I OK Balears diu que Eivissa retira la tutela a un grup de pares musulmans per haver imposat l'islam radical, diu, a les seves filles. Una qüestió que no trobam als diaris d'allà, de les Pitiuses, i anem ara a analitzar-los. Els dos diaris d'allà parlen precisament, o passen pena, per un possible desabastiment pel que fa a la benzina, per la guerra. Tot i que el diari descarta aquesta possibilitat en el seu titular. I el Menorca segueix cercant gent de l'illa, que també per culpa de la guerra han quedat tancats a diferents parts del món, però sobretot a prop de l'Orient Mitjà.
I parlant de guerra, la premsa estatal cerca avui noves puntes.
És així. El País, per exemple, obre amb una fotografia del mallorquí Miquel Barceló a Arco amb els Reis, però en text posa una enquesta que diu que 2/3 dels espanyols s'oposen a la guerra contra l'Iran. Una enquesta ràpida que ajuda a reforçar la postura del govern de Sánchez. El Mundo fa el contrari. Diu que 20 avions de guerra sortiren de les bases nord-americanes cap a l'Iran per llevar força precisament a les paraules del president o deixar-les en paper banyat. ABC, en la mateixa línia, parla d'un fals no a la guerra i diu que una fragata precisament participa en tasques de defensa per la Unió Europea, en concret ho fa per defensar Xipre. I la Vanguardia, per la seva banda, manco ofensiu, diu que el president compagina el seu eslògan amb aquesta missió defensiva.
Arribat a les 7:30, ara és moment de repassar quins són els principals titulars d'aquest divendres. 84 persones estaven, segons la darrera actualització de la matinada, pendents d'ingrés a les urgències dels hospitals públics de les Balears. Ahir, hora baixa, van arribar a ser a prop de 130 en una jornada de col·lapse, segons els sindicats USAE i UGT.
I això sobretot a Son Espases, on asseguren que ahir es va començar a derivar pacients a altres centres, excepte casos molt greus. Alguns eren redirigits a Son Llàtzer, on hi ha pacients que es queixen de les llargues esperes per ser atesos.
Bueno, 5-6 hores ja. Són les 5. I gente que està peor.
El seguro privado. Són 6 hores. No. No tiene una piedra en el riñón. No puede. Nos vamos.
Desde las 4 de la mañana están esperando una cama para entrar. Está lleno. Dentro está lleno. Y mínimo 6 hores para que te atiendan. Por eso la mujer se acaba de ir. Solamente para que te vea el enfermero, mínimo 6 horas.
I avui, un dia més, pendents de les conseqüències derivades del conflicte a l'Orient Mitjà. Les patronals del transport lamenten l'incertesa actual.
I demanen mesures per pal·liar els efectes de l'increment del preu del petroli que asseguren repercutirà tota la cadena de consum. Mesures extraordinàries, com ara la subvenció, per exemple, de 20 cèntims al litre que va activar el govern espanyol arran del conflicte d'Ucraïna. Jeroni Balcaneres és president de l'Associació de Transportistes de Pimem.
Prudència injustificada del govern de, bueno, pues no me veurem com evoluciona tot i en funció de com evolucioni. No. Això ja ha evolucionat. O sigui, ja la pujada dels 15 cèntims dels combustibles ja és avui. Ja és una realitat. I creiem que les ajudes s'han d'activar ja.
Tot això mentre els Estats Units diu que el pitjor dels atacs contra l'Iran encara està per arribar. Asseguren que augmentaran dràsticament.
De fet, Israel ha llançat nous atacs contra Teheran i Beirut, mentre el cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran assegura haver disparat també míssils contra Tel Aviv, en el que ja és el 7è dia d'escalada del conflicte. I sobre el terreny, Israel ha atacat també el Líban a la frontera amb Azerbaijan, fent així arribar la guerra fins al Caucas.
I equiparar les condicions laborals dels docents de l'escola concertada amb les de la pública posarà una inversió de 12 milions i mig d'euros, segons el conseller d'Educació.
Antoni Vera considera que es pot arribar a un bon acord, mentre Juan Carlos Lorenzo de USO reclama que es faci com més aviat millor.
Nosaltres no volem un pacte a un mes de les eleccions, ni a 2 mesos. Ja ho vaig dir molt clar. Volem un pacte serè, que puguem xerrar, però, evidentment, entre setembre, octubre i novembre se pot arribar a un bon acord.
Que se nos trate como se prometió el gobierno de que la concertada y la pública iban al mismo nivel. Y a día de hoy no vamos al mismo nivel.
I avui també vos explicam que hi ha hagut un atropellament greu a Ciutadella. Un home de 51 anys es troba en estat crític després de ser embestit per un cotxe a la urbanització de Cala en Blanes. La víctima caminava per l'avinguda de Cala en Piques. Ara la Policia Nacional investiga aquest atropellament i, segons fonts properes, s'investiga si podria ser intencionat. I també a Menorca ja es disposa del centre Trabucó 3 per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta greu.
Unes instal·lacions que es van acabar de construir el desembre del 24, però que fins ara no s'havien pogut inaugurar per manca de personal. El centre disposa de 17 professionals de diferents perfils, incloent-hi, i per primera vegada, la figura d'un psicòleg.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui encetam una jornada en què es retira la pols en suspensió que ens havia acompanyat aquestes anteriors jornades, però no així ho farà també la precipitació. Al llarg de les primeres hores del dia ja han tingut pluges que han afectat una bona part del territori, i tot i que al llarg del matí sí que tindrem una petita treva, esperant que a partir del migdia aquestes es tornin a reactivar. Podran tornar a afectar a una bona part de les illes. No plourà per tot al mateix temps, però allà on descarregui sí que ho podria fer en certa intensitat. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà de xaloc principalment i ho farà entre fluix i moderat. Això provocarà que a la costa est de cada una de les illes la situació marítima sigui més complicada, marcada per la forta maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors màxims d'avui girin aproximadament entre els 15 i els 18 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 9 graus a Santa Eulària i 11 a Eivissa. A Mallorca, 9 graus a Lloret, 10 a Manacor i 12 a Palma. I a Menorca, 12 graus a Cala Morell i 13 a Maó.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, el Palma Futsal cercarà avui a Letònia un bitllet per a la Final Four de la Champions. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí s'enfrontarà al Riga a les 6 i mitja del capvespre en el partit de tornada dels quarts de final de la competició europea. Lucao, jugador del Palma i campió amb el Brasil a la Copa Amèrica, ha parlat del rival.
Podem esperar de tot. Tiene un entrenador portugués muy bueno que puede planear cualquier cosa. Así que bueno, preparamos el partido pensando en el último partido, pero sabemos que puede venir cualquier cosa. Pueden sacar otros jugadores desde el primer minuto, pueden hacer cualquier tipo de partido.
El Palma Futsal haurà de fer valer la victòria a Somos per 7 gols a 4 al partit d'anada, però tot i l'avantatge, Lucao sap que l'equip no pot badar.
Al empezar el partido tenemos que salir como cualquier otro partido a ganar y a ver si podemos todavía subir un poquito esta ventaja que tenemos, porque sabemos que en su casa, con su afición, si empiezan el partido bien, esa ventaja acaba no siendo una gran ventaja. Entonces, claro, tenemos que salir como cualquier otro partido a ganar y, claro, con el tiempo, el resultado, creo que Vadillo nos va a dar el camino.
Aquest partit de Champions entre Riga i Palma Futsal el podreu seguir en directe avui a partir de les 6 i mitja del capvespre per IB3 Ràdio i IB3 Televisió. En futbol, el Real Mallorca realitzarà avui matí el darrer entrenament per a preparar el partit de demà contra Osasuna a les 2 del migdia a El Sadar. Un enfrontament que serà l'estrena de Martín de Michelis com a tècnic mallorquinista i en què l'argentí no podrà comptar les baixes de Kumbula, Jebrés, Jan Sales i Asano. El japonès, per cert, havia de tornar amb el grup, però ha recaigut de la seva lesió. En tot això, està previst que de Michelis parli avui a Son Bibiloni, en la que serà la seva primera roda de premsa prèvia a un partit del Mallorca. I també avui, per a les 9 del vespre, començarà la jornada 27 amb el partit entre Celta i Real Madrid. Recordem que l'Osasuna Mallorca el podreu seguir en directe en tota la prèvia demà a partir de les 12 del migdia a IB3 Ràdio. A Primera Federació, l'OU d'Eivissa visitarà demà a les 6 i mitja el camp de l'Antequera, no bé classificat. Els blaucels sumen 3 derrotes consecutives a domicili i Miguel Álvarez, el seu entrenador, ha parlat d'aquest fet.
Necesitamos esa victoria fuera para romper ya y que desaparezcan esos fantasmas ya de fuera y sobre todo porque si queremos aspirar a no estar sufriendo cada semana, pues tenemos que ganar fuera, claro.
De fet, el conjunt eivissenc no ha aconseguit puntuar en cap de les dues ocasions que ha visitat el Maulí. Aquest enfrontament entre Antequera i l'EU d'Eivissa el podreu seguir en directe dissabte a partir de les 6 i mitja a IB3 Ràdio. I a la Segona Federació aquest cap de setmana es disputarà la jornada 26. Els enfrontaments dels equips balears són l'Atlètic Lleida Poblense, Andratx Castelló B, Societat Esportiva Eivissa Barbastre, Torrent Porreres i Barça B Atlètic Balears. Els blanc i blaus jugaran a l'estadi Johan Cruyff, un camp en què aquesta temporada ningú ha guanyat. Escoltam el jugador de l'Atlètic Balears, Gerardo Bonet.
Hacer el check cuando alguien nunca ha perdido, vamos nosotros y intentaremos hacer como nuestro check y nada, intentaremos sacar los 3 puntos y ir ahí a ganar.
El partit entre Barça B i Atlètic Balears el podreu seguir en directe diumenge a les 12 del migdia a IB3 Televisió i, com sempre, també a IB3 Ràdio, així com tots els partits de la resta de representants balears de la Segona Federació. En bàsquet, a la Lliga Challenge, l'Azul Marino es va imposar per 60-86 a la pista de l'Unicaja Mijas. Les mallorquines firmaren una important victòria contra les terceres classificades en vista a aconseguir l'objectiu de l'ascens a final de curs. Resten 8 jornades per a tancar la temporada i l'Azul Marino continua líder de la competició, això sí, empatat a punts amb el Celta. I acabam en pàdel perquè Gemma Triay i la seva companya Delfi Brea han avançat als quarts de final de Gijón, el segon torneig de la temporada. La menorquina i l'argentina han vençut Marta Barrera i Jimena Velasco per 6-1 i 3-0. En aquest segon set, la parella rival s'ha retirat del partit per unes molèsties de Velasco. Triay i Brea, d'aquesta manera, s'enfrontaran avui als quarts de final d'aquest torneig a Marta Ortega i Martina Calvo.
Gràcies, Xisco. Així arribam a les 7:40. Ara faim una petita pausa i tot d'una parlam d'un tema que afecta a molta de gent, les al·lèrgies, especialment en aquesta època.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Presentació dels vins de la denominació d'origen Pla i Llevant Mallorca 2026. El pròxim dijous 12 de març, de 17 a 21 hores, a l'hotel GPRO Valparaíso de Palma. Vine a tastar els vins que es comercialitzaran aquesta temporada. Venda d'entrades a 10 euros a ticketive.com i el mateix dia de la presentació. Més informació a www.deoplaillevant.com amb el finançament dels fons europeus FEADER.
Dissabte, a partir de les 12, segueix el millor futbol de primera divisió amb Esports en Joc.
En directe des de l'estadi El Salar de Pamplona, Club Atlètic Osasuna, Real Mallorca.
Amb el debut del nou entrenador mallorquinista, Martín de Michelis.
Le vamos a dar vuelta a la situación, sin ninguna duda.
Tot Esports en Joc a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
I a les 6:30, el futbol de primera federació amb el partit Antequera UD Eivissa. Tot a la ràdio pública.
Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 7:42. Ja ho dèiem fa una estona, només amb en Pedro Roger, el nostre meteoròleg, que sembla que avui s'aixecarà tota aquesta pols en suspensió que ha estat present a les Balears. Sigui com sigui, les condicions meteorològiques de l'hivern a les Balears afavoreixen la pol·linització de les plantes i, per tant, els símptomes d'al·lèrgia poden ser enguany ben presents, molestos i intensos per a aquelles persones que pateixen aquestes reaccions. És la previsió que fa la coordinadora de la unitat d'al·lergologia de l'Hospital de Son Espases.
Així és, la doctora Cindy Chugó explica que des del mes de febrer ja han notat els símptomes d'al·lèrgia al pol·len del xiprer i també de la morella roquera. I la conjunció de pluges i sol fa preveure, de fet, que durant la primavera la presència d'altres pol·lens serà important.
Este año el invierno ha tenido como dos fases muy marcadas, ¿no? Por un lado, las lluvias persistentes han hecho que tengamos un crecimiento de la vegetación y ha hecho que la lluvia haga un buen terreno para una mayor producción de polen, ¿no? Luego esto, con la subida rápida de las temperaturas, lo que ha hecho es activar la floración casi de forma inmediata y hemos empezado ya con los pólenes.
Penseu que s'han multiplicat els diagnòstics d'al·lèrgies i, de fet, per tot això es va crear la unitat d'al·lergologia, a la qual se ha incorporado nuevo personal.
Lo cierto es que en la actualidad un 30% de los pacientes padecen de alguna enfermedad alérgica y esta tendencia siempre va más, o sea, cada vez va más. También es cierto que también cada vez se diagnostican más alergias porque muchas veces pacientes pueden confundir los síntomas de resfriados o catarros con síntomas de alergia.
Ara bé, l'especialista recorda que, tot i que l'al·lèrgia respiratòria se sol relacionar amb la primavera, també n'hi ha tot l'any. Per exemple, els àcars de la pols. Els seus símptomes de vegades es confonen amb els dels constipats.
I Menorca ja disposa del centre Trapucó 3 per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta greu. Les instal·lacions es varen acabar de construir el desembre del 2024, però fins ara no s'havien pogut inaugurar per la falta de personal.
El centre ja disposa de 17 professionals de diferents perfils, incloent-hi també per primera vegada la figura d'un psicòleg. La posada en marxa del centre permet traslladar 3 usuaris de Trabucó i 2 i el Lund, i també el retorn de 3 usuaris menorquins que es trobaven fora de l'illa. Carmen Reinés, consellera de Benestar Social de Menorca.
Nos ha permitido hacer una reestructuración de los centros de Trapucó 1 y Trapucó 2 para poder dar una mejor atención a cada usuario. Y también nos ha permitido que queden plazas disponibles para poder atender nuevas demandas que hasta ahora era imposible porque todas las existentes estaban ocupadas.
I ara també parlant d'una qüestió d'aquelles que ve d'en fora, equiparar les condicions laborals dels docents de l'escola concertada amb els de la pública suposaria una inversió de 12 milions i mig d'euros. És el que ha anunciat el conseller Antoni Vera després de reunir-se amb sindicats i patronal de l'escola concertada, que suposa un col·lectiu laboral d'uns 4.000 mestres i professors.
El conseller assegura que el pacte amb els sindicats no hauria d'arribar en període electoral, sinó abans.
I no haurà cap problema. I nosaltres no anirem. Jo ja ho vaig dir molt clar. Nosaltres no volem un pacte a un mes de les eleccions, ni a 2 mesos. Ja ho vaig dir molt clar. Volem un pacte serè, que puguem xerrar, però, evidentment, entre setembre, octubre i novembre se pot arribar a un bon acord.
I entre les millores que proposa Vera hi ha, per exemple, la reducció de la jornada pels docents de la concertada que siguin majors de 55 anys. Vera també ha avançat una partida per equiparar les retribucions dels professors de formació professional amb els de secundària i una altra de 7,7 milions d'euros per incorporar 146 docents a l'etapa educativa de 0 a 3 anys. El Sindicat de l'Ensenyament Privat i Concertat valoren aquestes mesures, però reclamen negociar hi ha un nou conveni que reculli totes aquestes millores. Coincideixen amb el conseller que l'acord no hauria d'arribar damunt eleccions. Són Jaume Coll d'UGT, Ramon Mondéjar de l'Estell.
Li reclamarem un calendari de reunions i cada una d'aquestes reunions tractar els grans blocs del nou acord de millora.
Si seguim passant, mos passarà que, com en les altres ocasions, servim en el mes d'abril, un mes o dos abans de les eleccions, i com de cuit hem de negociar i petar coses. I no volem això.
I Usó, per la seva banda, demana l'equiparació entre l'ensenyament públic i el privat, que es dugui a terme ja, és el seu portaveu, Juan Carlos Lorenzo.
Como se prometió el gobierno de que la concertada y la pública iban al mismo nivel. Y a día de hoy no vamos al mismo nivel.
I ara, quan són les 7:47, repassam altres qüestions interessants de l'actualitat estatal i internacional, i començant per la política, perquè la presidenta extremenya en funcions, Maria Guardiola, afronta avui el segon intent per ser investida amb el vot en contra de Vox, segons han informat els populars.
Vox ha dit que només votarà a favor o en contra de la investidura de Guardiola per votar favorablement als de Bascal. Incideixen en el fet que prèviament ha d'existir un acord de govern i garanties de compliment.
I per cert que el Comitè de Garanties de Vox ha anunciat l'expulsió de Javier Ortega Smith, en considerar que com és una infracció molt greu després de negar-se a cedir el càrrec de portaveu a l'Ajuntament de Madrid.
La formació d'Abascal també ha apartat de la direcció nacional al president de la formació de Múrcia, José Ángel Antelo. Segons la formació, Antelo va fer gestió per beneficiar la seva dona en unes obres de sanejament a Cartagena, uns fets que ell nega.
I el Ministeri de Treball obrirà una taula de diàleg social amb la patronal i els sindicats per activar mesures extraordinàries i pal·liar les eventuals conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran, com ja es va fer en pandèmia o durant la invasió d'Ucraïna.
La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que es prendran les mesures necessàries per acompanyar el teixit empresarial i també els treballadors, mentre que els sindicats demanen al govern espanyol col·laboració constant per acordar mesures més enllà de les que ja existeixen si el conflicte finalment s'allarga. Són Díaz i el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordó.
a la ciudadanía de nuestro país absoluta tranquilidad, a las empresas españolas absoluta tranquilidad, a las pequeñas empresas españolas las vamos a acompañar en todo lo que sea necesario, si es necesario.
¿Es previsible que si el conflicto se alarga tenga un efecto sobre el incremento de los precios energéticos, del transporte y otros, que si se alarga más acabará afectando en forma de cascada al conjunto de la economía? Pero esto todavía no está escrito. Si esto ocurre, pues habrá que ir tomando medidas.
I finalment s'ha localitzat el cos de la jove desapareguda després de l'esfondrament d'una passarel·la a la platja del Bocal, a Santander, i que ha deixat de moment a 5 persones mortes i una d'ingressada a l'UCI.
Els fets van ocórrer quan un grup de 7 estudiants passava per aquesta estructura de fusta entre dos penya-segats i es va trencar. Els joves d'entre 19 i 22 anys eren de diversos punts de l'Estat i estudiaven en un centre de formació professional de Cantàbria. Tots van caure a la mà en una zona de roques en ple temporal marítim. Els veïnats havien denunciat el mal estat de la passarel·la per la manca de manteniment. Un jutjat ja s'ha fet càrrec del cas.
A la crònica internacional, evidentment, tot està centrat pel conflicte a l'Iran, però també hi ha altres qüestions destacades, i una d'elles és que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha cessat a Kristi Noem, la secretària del Departament de Seguretat Nacional. Noem estava molt qüestionada per la seva gestió de la crisi de les batudes migratòries a l'estat de Minnesota.
La secretària de Seguretat deixarà, per tant, el càrrec el pròxim 31 de març. A banda d'aquesta polèmica, la pressió sobre Noem s'ha vist incrementada per una controvertida i agressiva campanya per publicitar la tasca del seu departament.
I els Estats Units i Venezuela han restablit les relacions diplomàtiques 2 mesos després de l'atac militar en el qual va ser capturat Nicolás Maduro.
Els llaços diplomàtics que en dia estaven molt trencats des de principi de 2019, durant el primer mandat de Donald Trump, quan Washington va reconèixer l'opositor Juan Guaidó com a president interí i Maduro va respondre rompent les relacions.
Són les 8 i... les 8 menys... Queden 10 minuts en concret per les 8 del matí, les 7 i 51 minuts. Ara parlam de transport perquè a partir de dilluns els menorquins, els eivissencs i els formenterencs ja podran sol·licitar la targeta única que permet viatjar en tren, metro i autobusos de la xarxa interurbana de Mallorca de manera gratuïta. També amb els autocars urbans de l'EMT de Palma, Àngel Camarasa.
Aquest nou títol de transport representa una millora perquè fins ara els ciutadans de les Illes Menors només es podien desplaçar de manera gratuïta per dins Palma. Ara s'amplia a tot Mallorca. José Luis Mateo és el conseller de Mobilitat.
Y ahora podrá ser utilizado no solo por los mallorquines, sino por cualquier, insistimos, cualquier ciudadano residente en Menorca, en Ibiza y en Formentera.
Per obtenir la targeta s'ha de fer una petició telemàtica a partir de dilluns a través de la seu electrònica de la CAIP. També es podrà tramitar de manera presencial a partir de la setmana que ve, sempre amb cita prèvia a les oficines d'atenció ciutadana. Així mateix, es pot tramitar i obtenir la targeta també als punts d'emissió habilitats a Mallorca.
Porque nos vemos obligados ahí a Palma, sobre todo de médicos.
Y muchas veces una quiere tener la posibilidad de ir a actividades culturales y aquí las hay, pero en Mallorca hay mucho más.
A Mallorca ja s'han emès prop de 98.000 targetes úniques des del llançament a principis d'octubre. La targeta ciutadana de Palma deixarà de funcionar com a títol de transport als busos de l'EMT a partir del 1 d'abril. A Menorca, cada any, uns 1.000 menorquins utilitzen aquesta targeta anualment.
I a Formentera han començat les obres de rehabilitació i asfaltatge de la carretera principal. Són unes feines que es concentraran al tram que connecta la Savina i Sant Ferran i està previst que es perllonguin fins al juny. Regina Mayans.
El tram de la PM820 que connecta la Savina i Sant Ferran es troba ja pintat de groc. És el senyal que indica que la carretera està ja en obres, unes obres que ocasionen retencions puntuals i que s'allargaran durant els propers 4 mesos.
Imagino que es indispensable y tampoco en esta fecha me parece que de momento vamos bien, ¿no? No crea mucho problema.
No està del tot bé i suposo que també deuen fer millores un poc per tot.
És la primera vegada que s'intervé de manera integral a les carreteres de l'illa, una actuació pressupostada en 2.600.000 euros que s'emmarca en el conveni de carreteres amb el govern balear i que busca reforçar la seguretat viària i modernitzar aquesta infraestructura. Javi Serra és el conseller insular de Territori i Infraestructures.
Fem un soterrament de les esteses de telefonia, que això també és molt important. A part de que, com he dit, del tema d'espluvials, que es millorarà perquè s'eviti els enxercaments que es provoquen a ses punts, per aconseguir que hi hagi una seguretat damunt ses carreteres i se millora la xarxa viària, que fa molt de temps que se reclama.
Un dels punts més rellevants de la intervenció és l'encreuament de Porto Salé, punt crític de les carreteres de Formentera, on es farà una correcció de la rasant per millorar la visibilitat i facilitar les maniobres d'incorporació. De moment, les feines es troben en la fase inicial amb actuacions necessàries per al soterrament de serveis previs a l'asfaltatge.
I ja som a les portes del 8M, amb manifestacions diumenge a totes les Balears, i avui se succeeixen els actes reivindicatius també per la igualtat efectiva i els drets reals de les dones. Els sindicats majoritaris han convocat una concentració avui migdia a Palma i al Col·legi de Metges, un acte de reconeixement a les dones sanitàries.
Una altra de les mostres és també avui a l'Estudi General a l'Oldià, acull una mostra sobre precisament dones geòlogues, moltes silenciades al llarg de la història. Amb les il·lustracions de Nivola Ullà, és una iniciativa del Centre Superior d'Investigacions Científiques, sota el títol GEAS, presenta la història de 12 científiques pioneres i amb aportacions importantíssimes a la ciència, però totalment desconegudes. Ana Sevillanos, vicerectora científica de la Delegació de Palma a l'Institut Geològic Nacional.
Es verdad que hemos sufrido este tema de la falta de referentes. En teorías de la geología, pues como la tectónica de placas, nos hablaban de Alfred Wegener, pero nadie nos hablaba de Mariza, nadie nos hablaba de temas de petrología, de recristalización con Vasco.
I a Menorca, un nom propi en el marc del 8M, Dolors Iglesias, la pediatra coneguda com la doctora dels nins, rebrà dilluns el Premi Donasses 2026. Atorgat per Acció Ciutadana de la EO Junts, reconeix la seva trajectòria humana i professional després de 30 anys exercint la professió al municipi.
A la consulta, rius, plores, acompanyes, i tot això és la vida. Acompanyar a les circumstàncies de les persones que demanen la teva ajuda, perquè al final tothom ve perquè tu li facis una mà.
El reconeixement serà, com dèiem, dilluns al convent de San Diego de l'Aió.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 4 minuts per les 8 del matí. L'escriptor Antonio Lobo Antunes, una de les veus més influents a la literatura portuguesa contemporània, ha mort als 83 anys.
De fet, al darrer temps una malaltia degenerativa l'havia deixat sense paraules ni tampoc records. Nascut en una família burgesa de Lisboa, psiquiatre de professió de ben jove, en plena dictadura passà 2 anys de soldat forçat a Angola. Fou després de tot això quan començà a publicar. Durant la seva vida va superar 3 càncers, un d'ells de pulmó, tot i que mai va deixar de fumar. Lobo Antunes deixa, per tant, un llegat de més de 40 llibres, entre els quals va disseccionar les contradiccions de Portugal posterior a la Revolució dels Clavells. Queda també la seva rivalitat històrica en José Saramago, el darrer Nobel de la literatura portuguesa, al qual Antunes fou un etern candidat. Feia anys que vivia retirat al seu domicili abans de complir els 80. Va deixar una frase d'aquelles per emmarcar quan se la va demanar que paga la pena de veritat de la vida. La resposta va ser ben clara i contundent. Amor i amistat, la resta va dir, és una merda.
I ara escoltam un dels èxits d'Efecto Pasillo, la formació canària que dissabte serà al Trull Teatre de Palma.
I avui ja el vocalista Ivan Torres va passar ahir pels micròfons del dia i va avançar que l'espectacle, inclosa la nova gira Espais Tancats, és bastant especial.
que vamos a ofrecer un concierto muy dinámico, muy enérgico, muy bonito, como todos los de Efecto Pasillo, pero desde ese prisma, ¿no? Un prisma un poquito más cercano, más íntimo, si cabe, y vamos a disfrutar de las grandes canciones de Efecto Pasillo, de las clásicas, como decía antes, y también de las nuevas.
Oro, diamantes, Lambos, Ferraris, mundo vacío.
Noves com aquest Oro i Diamantes que posen nom a la gira, en la qual no faltaran tampoc els grans clàssics del grup que, amb les noves tecnologies, viuen un moment d'èxit inesperat.
Se han viralizado canciones como Carita de Buena, que son canciones de 2017, que de repente las utilizan los chicos y las chicas para hacer sus vídeos de TikTok y se vuelven a popularizar. Entonces hay muchas canciones que tocamos y además nosotros contentísimos de hacerlo, porque cuando le ves las caritas a la gente, las caritas de Buenos y las caritas de Buenas cuando las cantamos, la verdad que es maravilloso, ¿no? Que disfruten con nosotros de estas canciones que además son nuestras. Es como un regalazo.
Niña, tú sabes que me estoy enamorando. Quererte me
está... Esperen ya. El concert dels Efecto Pasillo serà dissabte al Trull Teatre a partir de les 8:30. Encara hi ha entrades disponibles.
I allò que finalment no es farà aquest dissabte, aquest cap de setmana a Santa Eulària, serà la Fira del Jarret, que han de lamentar que finalment s'ha hagut d'anul·lar a causa de les condicions meteorològiques adverses que han dificultat la feina dels pescadors, i a més també hi havia previsió de pluges el cap de setmana, que ha aconsellat posposar aquesta festa fins al 15 de març.
Sabes que te quiero de verdad, déjate de lista de...